cada dia.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Llevar-se d'hora i estrenar l'actualitat, la informació i el dia. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, el programa de Ràdio Estel, on t'expliquem tot el que ha passat i passa durant la jornada. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, a Ràdio Estel, amb Joan Trias. La Basílica de la Mercè i el Club Més Amics et porten de ruta a Noruega, la Ruta de Nidaros, on seràs testimoni de la màgia dels fiords i coneixeràs també Alesund, Trondheim, Bergen, Oslo i molt més. Del 3 al 10 de juliol, la Ruta de Nidaros, a Noruega, amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
Àngels, sí, àngels d'aquests que corren pel carrer, àngels amb sabates, que dic jo de quan en quan, que es dediquen a això que és tan necessari, que és tenir cura dels que moltes vegades pràcticament ningú no en té cura. Avui parlarem d'una qüestió, d'un tema, d'un problema, de fet un problema tan greu com que jo quan, cada vegada que en parlo o que tinc ocasió de parlar-me amb algú o que surt el tema, jo acostumo a ficar-hi ràpidament la dada de que és un problema que mata. I la gent diu, home, no siguis exagerat. Mata. És un problema que mata. Avui parlarem de la gent gran. I ho farem amb algú que en sap moltíssim, perquè és l'Elisa Sala, que és la coordinadora de l'Observatori de la Soledat d'Amics de la Gent Gran. Elisa, benvinguda.
Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
He començat amb això que alguna vegada ja ho he dit en aquest mateix estudi, en aquest mateix programa, perquè crec que per molt èmfasi que se'n faci, sempre hi ha algú que arrufa el nas i pensa que aquest noi és així com abrandat i no sé què, i exagera i ho fa tot gros perquè, per sensibilitzar-nos, etc. Però és cert, la soledat mata.
És així, sí. O sigui, hi ha diversos estudis, hi ha un seguit d'estudis, ara... Podem dir, o jo almenys dic, que la soledat està molt de moda. Es parla molt i pots llegir molts articles d'estudis que s'han fet a universitats com la de Harvard, o aquí mateix també, molt més a prop, i que diuen que la soledat és pitjor que l'obesitat o que és pitjor que fumar 15 cigarros al dia, que ja és molt.
Ai, si et senten tants metges de capçalera que ara m'estan venint al cap a mi.
Sí, és així. Diuen això, hi ha molts estudis que ho corroboren i que fins i tot, jo no sóc científica, sóc de lletres, però que fan una vinculació i que poden analitzar neurocientífics que et parlen com el cervell es modula amb el sentiment de soledat i com el sentiment de soledat és un mediador dels efectes que tenen les coses que fem per la nostra salut, és a dir, sortir a córrer i dormir bé i nutrir-nos bé és algo que necessitem per tenir un organisme sa, però si ens sentim sols, l'efecte que tindrà això es veurà minvat. Hi ha estudis que ho corroboren, això. Per tant, sí, podem dir que la soledat, el sentiment de soledat, sobretot la soledat no desitjada, té un impacte molt gran en la qualitat de vida i benestar de les persones i en la salut, evidentment.
Tu ara fa un moment em deies que no ets de ciències, que ets de lletres. Jo sóc de ciències, però ja em trobo molt millor, com manllevant una frase que diu el Joan Reis dels Pets, que sempre m'ha fet molta gràcia i que jo em sento molt identificat. Però sortim una mica de la nostra àrea de confort per quantificar-ho, ni que sigui amb grans xifres. Això és un problema que afecta moltíssima gent i per anar més enllà de moltíssima hauríem de dir un percentatge molt alt de la població, no?
Bueno, si parlem... Hi ha dues coses que per mi és molt important també diferenciar o establir la diferència. Una cosa és sentir-se sol i una altra cosa és estar sol.
Sí.
Tenim dades de persones grans que viuen soles, que són molt alts, els percentatges són molt alts, ara no me'n recordo de quins són, però són alts perquè hi ha un seguit de pèrdues de la parella, dels fills, dels amics, que fan que la persona es vagi quedant sola a casa seva, no? Els fills marxen a l'estranger, la parella es mor, i això parlem d'estar sols. Una altra cosa és el sentiment de soledat, que és la soledat no desitjada, que és el tema amb el que nosaltres treballem i que és molt difícil quantificar-la perquè és molt difícil detectar-la. És molt difícil, fins i tot, que moltes persones reconeguin aquest sentiment. Per què? Perquè implica culpa, implica vergonya moltes vegades. Clar, moltes vegades un sentiment de soledat es pot donar estant casat o tenint fills.
Sí.
I reconèixer que ens sentim sols pot implicar admetre que els meus fills no em venen a veure el que jo voldria. O el meu marit o la meva parella no em dona la seguretat emocional que jo necessitaria. I, per tant, em sento sol. Llavors, per mi és molt important diferenciar l'aïllament, la soledat objectiva, que és mesurable...
La física, per entendre'ns.
Això mateix.
Una persona sola, podem imaginar aquesta imatge claríssima, no?
Però aquesta pot ser desitjada. Aquesta pot ser escollida. L'altra no. Evidentment, una persona que està sola té més risc de patir soledat no desitjada.
Bé, ara és la pregunta del milió. Vosaltres, que sou l'Observatori de la Soledat, teniu una tasca al davant que jo no sabria per on començar-la, no? Que, no, t'ho dic amb el cor a la mà, que és com ho feu per poder arribar a analitzar i detectar la incidència d'aquesta soledat, perquè, com tu molt bé dius, moltes vegades és fins i tot amagada, no?
Bueno, nosaltres, com tota la gent que treballa en aquest àmbit, el que fem és el que podem. Això, per suposat. Però el que sí podem dir és que des d'Amics de la Gent Gran portem 32 anys d'història treballant contra la soledat no desitjada, sobretot amb dos pilars molt fonamentals i que estan molt consolidats a l'entitat, que són la sensibilització social i l'acompanyament a les persones grans. Fa uns anys també s'ha començat a desenvolupar moltes activitats de socialització i moltes accions d'acció comunitària. I aquí, el 2017, 2016 ja es va començar a debatre, però el 2017 és quan es va consolidar es va crear l'Observatori de la Soledat, sí. Vam pensar que era molt interessant que féssim recerca, que hem de generar coneixement i que hem de generar una plataforma per generar coneixement i per intercanviar el coneixement al voltant de la soledat. És a dir, és un concepte que des de la teoria de la psicologia s'ha abordat molt,
sí.
Però des del meu parer, des del punt de vista de la intervenció, s'ha treballat molt poc. És a dir, hem fet molt acompanyament individual, potser, però des de les polítiques públiques encara queda molt per fer.
Mare,
les polítiques socials i sanitàries estan a la cua de tot això. Llavors...
Sí, no. Se m'ha escapat aquest mare de Déu absolutament de l'ànima, perquè, clar, penso, les polítiques públiques, si amb prou feines arriben a allò que és més palpable, tangible, palmari, no? Allò de dir, hi ha gent sense sostre, hi ha gent amb els problemes de la hipoteca, desnonaments, no sé què, hi ha gent que no té treball, hi ha gent que no menja, penses, mare de Déu, que lluny està l'administració de poder arribar a dir, bé, a la gent d'avui toca soledat. Està molt lluny, no?
Jo crec que sí, que està lluny. Ara, per mi és una molt bona notícia que s'estigui posant sobre la taula aquesta necessitat, tant des de les polítiques socials com sanitàries. No fa molt que la Theresa May al Regne Unit va crear un Ministeri de la Soledat. I aquí hi ha alguns ajuntaments que ja s'estan plantejant fer una regidoria de soledat. Això ja és un pas endavant molt gran.
No ho veieu, però somric, perquè, clar, Theresa May preocupada d'aquests assumptes. Doncs sí, el món és diferent i a vegades les etiquetes no serveixen precisament per etiquetar, no? Dèiem que és una tasca complicada detectar aquesta soledat no desitjada, i posem-hi un altre cop l'accent, perquè jo crec que tots coneixem algú que diu no, jo estic sol, estic la mar de bé.
Això mateix.
A vegades és mentida, ja t'ho dic ara, també.
També és veritat, sí.
Hi ha molta gent que en aquest moment està dient sí, penja-me'l a l'esquena. És veritat, a vegades és mentida, a vegades és cert. Hi ha gent que és, pel que sigui, no només capaç, sinó que desitja estar sola, gestionar-s'ho tot ella sola, no sé què, i es troba millor així. Estem parlant de la soledat no desitjada. Un problema que, corregeix-me si m'equivoco, deu créixer d'una manera exponencial al ritme que la societat està evolucionant cap a aquestes noves formes de relació, de família i de vida que tenim ara. Ho dic perquè la mobilitat d'una banda, les famílies es mouen, els fills se'n van, el net se'n va a Harvard si té molta sort, les famílies desestructurades és un terme que tenim ja tan assumit que amb prou feina significa res. Els pares queden a no sé on i nosaltres fem una altra vida a no sé on, carai. Jo tinc la sensació que aquesta soledat no desitjada creix d'una manera molt ràpida precisament perquè l'estructura social cada vegada correspon menys a allò que ens havien explicat al principi, de que l'home és un ésser social que s'agrupa en tribus i no sé què, no?
Evidentment és així. O sigui, jo crec que hi ha molts valors que estan a la cultura mediterrània, que són l'ajuda mútua, l'acompanyament veïnal, sí, que s'han anat perdent.
Això
té un impacte molt gran.
Companya, ens remet pràcticament a les pàgines viscudes de Folch i Torres. Perdó, però sí, sí, però clar, això de l'acompanyament... Ara hi ha les associacions de veïns, que és una altra cosa. És una altra cosa. Són grups de pressió, són lobbies, són no sé què. Són moltes coses diferents. Però l'acompanyament veïnal és un concepte que jo crec que ja para descansant en pau en algun cementiri dels nostres records, no?
Sí. És curiós, perquè sí que és així. O sigui, justament el sentiment de soledat no desitjada creix, sobretot en les grans concentracions urbanes, com són, sí, Barcelona, Madrid, ciutats grans.
Allà on més gent estem més aglomerades.
Això
la
mateix.
Densitat és tremenda i aquí és on la gent s'està sentint sola.
Sí, o sigui, jo tinc 41 anys i recordo que quan era petita jo sabia perfectament qui vivia al meu costat a l'escala i qui vivia en tota l'escala. No importava el gran que fos. Tu, si ara vas a una escola i preguntes a nens i nenes de 16 anys a quantes persones de la seva escala coneixen, et diran molt poques.
I estem parlant de conèixer només, eh?
Conèixer, saber qui són.
No estem dient de saber la seva vida ni a quina hora es lleva. No, conèixer.
Conèixer, sí, sí.
Identificar.
Són molt pocs.
Hi ha molts altres fenòmens. Vosaltres mateixos ho dieu en els vostres documents, no? És un fenomen complex, la solidaritat. La pobresa, evidentment, és un altre dels fenòmens que, malauradament, deu estar incidint d'una manera espectacular, suposo.
Bueno, hi ha diversos estudis, ja et dic que com que la soledat no desitjada és un fenomen que es comença a abordar des de la recerca social aplicada recentment, hi ha diversos estudis que diuen que sí, que està molt relacionada, però hi ha altres teories, altres estudis, que diuen justament el contrari, que la soledat és transversal a tot això i que una persona molt benestant es pot sentir igual de sola que una persona que viu en un barri molt més popular o molt més urbà i que no té tants ingressos econòmics. Què passa quan tenim diners? Què podem pagar un acompanyament? Podem pagar una persona que ens vingui a casa a fer la neteja, a fer tal, i potser amb aquesta persona parlem i sentim que no ens sentim tan sols, però ens sentim igual de sols. Saps què et vull dir? O sigui, hi ha una diferència aquí que dius, bueno, i també la meva experiència em diu que quan fas accions per augmentar la socialització i la participació de les persones en un entorn molt popular, tenen molt més èxit que no pas en un entorn, en un barri molt més benestant, on la gent es tanca més a casa seva.
A Ràdio Estel, descobrim àngels.
La soledat, evidentment, amb la pobresa, és un d'aquells factors que sembla que, o que incideix d'alguna manera, però ara ens estava explicant d'una manera clara, diàfana, l'Elisa Sala, coordinadora de l'Observatori de la Soledat d'Amics de la Gent Gran, que no necessàriament és un factor determinant. Gent amb allò que en dèiem impossibles, el meu referent és Pere Caldés, se sent molt sola i gent pobra a vegades pot triar menys, però pot triar sentir-se bé en soledat. És una cosa absolutament subjectiva. I ja que entràvem en aquest tema de la pobresa, jo diria una mica dels clixés, hi ha un altre que em sembla que pagaria molt la pena també que ara, ni que sigui esmentar-lo aquí, i que surt en els vostres treballs, i és, i que d'entrada sobta perquè va en contra del que un té automatitzat al cap, i és que la soledat no té edat.
Això mateix, la soledat no té edat. I afecta molt diferentment a les diferents etapes vitals. Això és així. Nosaltres vam treure una publicació l'any passat, a principis del 2019, finals del 2018, que es diu La soledat no té edat, explorant vivències multigeneracionals, que justament aborda l'impacte que té la soledat i la visió que tenen les diferents generacions de la soledat. Tant en la infància, com en l'adolescència, com l'adultesa jove, l'adultesa i després els adults grans, evidentment. I és curiós com es viu de diferent manera, però té un impacte diferent, també. És a dir, per exemple, en l'adolescència, la soledat desitjada és algo que es busca. No? O sigui, tots hem passat, bueno, els que estem aquí almenys sí que hem passat per l'adolescència i aquesta part de la construcció de la meva identitat passa per estar sol.
Sí.
Però també hi ha un sentiment de pertinença. Jo m'he de sentir que pertanyo a algun grup. Si no pertanyo a aquest grup, em sentiré sol. I això té un impacte molt gran també en la persona. Té un impacte molt gran en l'adolescent. Aquest sentiment és un sentiment de soledat no desitjada. Quan som infants, aquest sentiment de soledat no desitjada està més vinculat al aferrament, a relació d'aferrament que té l'infant amb el seu cuidador principal. Quan la relació d'aferrament és insegur, perquè en un moment donat l'infant sent que el pare o la mare o el cuidador principal no hi és, també hi ha un sentiment de soledat no desitjada. Evidentment, la vivim diferent en cada una de les nostres etapes vitals. I jo crec que té un risc i un component de risc molt més alt quan ens fem grans. Hi ha un seguit de pèrdues que es donen a la vida, no? O sigui, perdem la nostra parella, perdem els amics, perdem la feina, ens jubilem. Potser perdem algunes capacitats funcionals. Si més no agilitat, perdem segur. Tenim una percepció del mitjà, del lloc on vivim, molt més hostil. El món ha canviat molt més ràpid del que nosaltres estem adaptats o que estem fets per entendre. I això fa que s'aguditzi exponencialment el sentiment de soledat no desitjada quan ens fem grans, evidentment. Però té un impacte al llarg de la vida.
Sí, sí, no, jo sobretot ho he volgut destacar, perquè jo crec que és pràcticament una separació d'aquelles que tots la tenim implantada i la donem per bona, no? La soledat és un problema de la gent gran. I, en canvi, i per això em permeto tornar-hi a fer èmfasi, tu l'esmentaves ara, i jo, a vegades, jo que sóc així, que sóc molt de fixar-m'hi, em quedo una mica esfereït de veure gent jove, adolescents, joves, en els quals veus clarament l'empremta de la soledat a la seva cara, en un racó. Això acabem solucionant-ho parlant de que si les noves tecnologies, que si la maquineta, que si el no sé què, que si la consola de jocs, que si el mòbil. Però és un problema que va més enllà o neix precisament per factors com aquests?
Jo no sé si és la causa, però que té una incidència, estic segura. O sigui, jo crec que tot i estar connectats a les xarxes,
no, clar.
Potser no tenim una relació prou significativa com per fer-nos sentir acompanyats. Per tant, ens sentim sols.
O sigui, les relacions virtuals no serveixen.
Les relacions virtuals, evidentment,
que la clavi aquí, aquesta frase, no?
Tal qual, ho has dit. No serveixen, no. Estar connectat no vol dir no sentir-se sol. Al contrari.
I això a mi em preocupa, i no sé fins a quin punt a vosaltres, que sou els experts, us preocupen o no. Tota la majoria de coses que veig enfocades cap al problema de la soledat estan enfocades des del punt de vista virtual. Veus que apareixen llocs webs per fer contactes, per fer amics, per tenir relacions, fins i tot les coses més bàsiques i no pedestres que et puguis imaginar. He vist llocs webs que es diuen alguna cosa així com rotllets amb beneficis, coses així. O sigui, que estan intentant virtualitzar o treure profit d'una sensació, d'una situació de soledat i que no la solucionen, no?
Bueno, jo crec que hi ha com diferents visions, no? Una cosa és si pensem que les plataformes virtuals són la panacea, com si diguéssim, no? Sí. La solució final. No és així. Si utilitzem les plataformes virtuals com un instrument per arribar a construir relacions, per arribar a una participació social, potser sí que tindrien sentit. Mm. No sé si m'explico. Jo
sí,
crec
que t'expliques, sí.
Que el futur de tot això i l'impacte que té tot això en la joventut actual el veurem d'aquí uns anys. Ni tan sols el tenim clar ara, no? I el veurem d'aquí uns anys. O sigui, tot va tan ràpid que ens queden molts fenòmens per analitzar. Però sí que té una incidència, això segur. I després totes aquestes plataformes pues, poden operar o bé en contra o bé a favor, depenent de com les definim i quin lloc ocupen en aquesta estratègia que nosaltres estem fent.
La sensació, però, és que la tendència és a virtualitzar-ho tot, a dir-te connecta't, no? La gent, sí. Hem acabat arribant a un punt en què tinc un problema, em falta no sé què, no trobo amics, i el que faig és obrir Google.
Sí. I amb això és el que t'he dit. O sigui, estar connectat no vol dir estar enxarxat, no vol dir tenir amics, no vol dir tenir relacions sòlides.
No, permetem que repesqui el que tu deies abans. Obro Google en la soledat de la meva habitació i el veí de l'escala, no sé com es diu, no l'he vist mai i no sé a què es dedica.
Això mateix.
La soledat. L'Elisa Sala és la coordinadora de l'Observatori de la Soledat, des d'Amics de la Gent Gran. Fa poc que han tret una primera publicació fruit d'aquest treball que estan portant a terme des de fa boi un any, i els hi desitgem tots els èxits del món i els hi agraïm que continuïn treballant en aquesta línia, que hem començat dient també que tenim la sensació que potser no s'aborda amb la intensitat proporcional a la gravetat del problema que és. Gràcies, Elisa.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Hi ha un home que ha marxat de casa que no ha acceptat la rendició. Amb braços del seu àngel. Hi ha algú que ja ha vençut la por. Un home agafa una guitarra. Un home llença un crit al vent. Hi ha algú que ja ha borrat el temps. Seguirem somiant, escoltarem la llum mentre el món es mou dins dels teus ulls. Seguirem cantant, ensorrarem els murs, anirem sempre més lluny. Hi ha un home que ara estén les ales. Un home que ha tocat el cel. No tornarà mai més a casa. Hi ha algú que ja ha pagat el preu.
seguirem somiant, escoltarem la llum mentre el món es mou dins dels teus ulls. Seguirem lluitant, ensorrarem els murs, anirem sempre més lluny. Seguirem cantant, escoltarem la llum mentre el món es mou sense els teus ulls. Hi ha un home per la corda fluixa, hi ha un home que ara ja és d'un món. Yeah!